Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us ho explicàvem avui a l'informatiu d'aquest programa. Avui arrenca el segon congrés sobre llibertat religiosa i de consciència organitzat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Durant dos dies, experts de tot el món debatran com es tracten els mitjans de comunicació les minories religioses, parlaran sobre la religió i la cultura catalana, sobre la destrucció d'esglésies que s'està fent en un país europeu en guerra com és Ucraïna, o aprofitant que avui és el dia del donant, també es discutirà sobre la donació d'òrgans i les tradicions religioses. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la directora de l'Observatori que organitza aquest congrés, Míriam Díez. Molt bon dia i gràcies per ser als micròfons avui de la Caravana i de Ràdio Estel.
Molt bon dia, aquí estic a la Caravana.
Senyora Díez, a Catalunya hi ha llibertat religiosa?
A Catalunya sí que hi ha llibertat religiosa i podem estar molt contents de no ser un dels 47 països on hi ha hagut una caiguda espectacular d'aquest dret fonamental. El que passa que nosaltres tenim una llibertat religiosa a vegades ensordina, tènua, però també amenaçada, i hem de garantir que hi hagi la protecció de totes les llibertats.
En quin sentit es veu amenaçada?
Doncs hi ha algunes minories religioses, i majories religioses també, que pateixen discriminacions i que la tolerància envers aquests col·lectius no és fàcil. No estic dient una persecució, perquè crec que aquí hem de distingir entre la discriminació i la persecució, però sí que hi ha senyals de clarament d'anticristianisme, d'islamofòbia, d'antisemitisme i també de rebuig i a vegades de burla d'altres manifestacions religioses, i s'ha d'anar molt en compte.
Ara parlarem de tot plegat, senyora Díez, però abans ens en donava la dada, 47 països arreu del món sense llibertat religiosa, no per òbvia, deixa de ser frapant una dada així, no?
Bueno, és que hi ha hagut una baixada. En alguns països la llibertat de culte està clarament amenaçada. Tu no pots ser religiós, o no pots anar pel carrer, o no pots tenir una escola, o no pots ser propietari d'un hospital. Els cristians, en majoria, no estic parlant només dels catòlics, els cristians evangèlics, ortodoxos, a tot el món són la comunitat amb més persecucions, i en un moment en què ens els adonem de ser una societat cada vegada on les llibertats estan més cuidades, doncs això és molt alarmant. Pensem, per exemple, que a Occident, on estem nosaltres, no hi ha situacions com a Pakistan o Afganistan, que seria potser el que tindríem al cap com més de vulneració, però abans d'apuntar a vosaltres a Ucraïna, la destrucció del patrimoni també, evidentment, és de patrimoni religiós i cultural, és un atac directe a la llibertat religiosa, o no poder parlar en nom de les teves conviccions o de les no conviccions. A mi també m'agradaria que quedés clar que quan nosaltres ens referim al dret fonamental de la llibertat religiosa, també ens referim al dret de les persones a no creure. O sigui, ningú t'ha d'obligar a creure. Tampoc. Això també és molt important que ho ressaltem.
Clar, abans ens ho deia, senyora Díez, també que quan parlem sobre llibertat religiosa en el nostre país, evidentment tots acabem pensant en el cristianisme per raons òbvies, però és evident que hi ha molta llibertat de culte, hi ha molts cultes, moltes minories i no tan minories com ens deia. Per exemple, hi ha molta islamofòbia al nostre país. No sé si amb l'entrada d'un segon partit islamòfob al Parlament de Catalunya aquesta situació, a més, s'agreuja.
Bé, jo crec que el que tenim és un greu dèficit de gestió de la diversitat en general, ja no només religiosa. De la diversitat ens costa molt l'altre, l'alteritat. I en el cas de la religió, si a més hi sumem altres factors que ens sembla tot amenaçador i no entenem, per exemple, en el cas de moltes religions que considerem foranes quan estaven aquí també fa molts segles, però això ara no tenim temps d'entrar en vicissituds històriques, però d'entendre també que acabarem siguent a Europa doncs, un refugi climàtic, un refugi laboral, un refugi efectiu, i moltes serà una plataforma per moltes llibertats, i nosaltres mateixos estem donant un exemple pèssim si no sabem ser persones acollidores i comunitats inclusives.
Jo sé que aquesta qüestió ha generat molt debat des de fa molts anys al nostre país, però deixi'm preguntar-li, caldria fomentar l'ensenyament de totes i cadascuna de les religions a les nostres escoles, també a la pública?
Jo crec que caldria fomentar el coneixement en general a la pública, a la privada, a dalt, a baix, a l'esquerra i a la dreta, és a dir, a tot arreu. El coneixement no ha de ser un antídot, no perquè siguem més cultes evitarem la barbària, No recordem que els nazis escoltaven Wagner. Però ens ajudarà i ens protegirà i ens farà més sensibles i més empàtics amb els altres. Per tant, que hi hagi coneixement de totes les religions que tenim és que m'assembla una evidència, una necessitat, i per anar pel món, No simplement per cultura general, sinó per poder conviure, per poder treballar, per poder passejar-te pel teu barri. Tu has de saber i no pots confondre. Avui, per exemple, vindran la comunitat Sikh. Els Sikhs estan farts que els confonguin amb musulmans. Doncs, home, hauríem de saber-ho, que la comunitat Sikh no són musulmans. Per cultura general, ja.
Li parlava del Parlament de Catalunya, però el fet també és que aquest proper diumenge hi ha eleccions al Parlament Europeu. També es preveu un augment dels partits de l'ultradreta i racistes amb discursos xenòfobs i contra l'islam. No sé si això també posa en perill el model de convivència que ha imperat a Europa durant les darreres dècades.
Jo crec que és un senyal d'alarma i que ens ha de fer veure que no podem estar cofois i pensar que la manera que hem gestionat la nostra vida i les nostres institucions ha funcionat. S'han creat molts guetos, hi ha molta por, hi ha crisis identitàries, hi ha moltes persones que per reafirmar-se a si mateixes han d'anar contra algú i s'han de posar els elements sempre sobre el rerefons dels drets humans, perquè en el fons, quan nosaltres parlem de llibertats, estem defensant els drets humans.
No sé si en aquest sentit, ara parlàvem de cristianofòbia, d'islamofòbia, però en tot aquest sentit no sé si des de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura també heu notat que els darrers mesos i arran de la guerra entre l'exèrcit israelià i la franja de Gaza amb Hamas també s'ha notat una pujada de cert discurs antisemita.
Sí que ho hem notat. És quan em referia a la subtilesa amb què a vegades tenim la llibertat religiosa a Catalunya, el cas de l'antisemitisme em semblava clar. No és només perquè hi hagi pintades, que n'hi ha, Hi ha pintades que posa jueus fora a algunes parets de Catalunya, sinó per la manera i la condescendència amb què es tracta a l'altre i la dificultat que tenim per entendre una altra posició quan hi ha un discurs dominant o quan un país, doncs, per exemple, com Espanya, doncs, dona suport a Palestina d'una manera tan palesa. I és clar que hi ha hagut molt antisemitisme també en els mitjans de comunicació. A mi m'agradaria centrar també una mica el discurs en la responsabilitat que tenim els periodistes i que teniu els periodistes en poder donar també veu a l'altra versió sempre de les religions, evidentment quan hi hagi un respecte dels drets.
Precisament en tot aquest sentit, a l'hora d'explicar una guerra tan complicada com la del Pròxim Orient, n'hi hauria més arreu del món, però per fer-la la més notòria i la més visible, la d'Israel amb Palestina, aviam com ho explico això. És veritat que és una guerra que no s'explica per la seva religió, però són dos parts implicades de dues religions diferents i d'aquí qualsevol pot agafar el discurs de és que les religions provoquen guerres. Això ho heu vist també notori?
Sí, això es pot inferir. Nosaltres, per exemple, la nostra càtedra està a la Universitat Ramon Llull, estem a la Facultat Blanquerna de Comunicació i Relacions Internacionals, on per tant hi ha estudiants que s'estan formant per ser periodistes o per treballar en el camp de les relacions internacionals. I en molts dels debats que nosaltres tenim amb els professors, amb els estudiants, evidentment l'element religiós d'aquest conflicte no es pot negar perquè seria molt naïf i molt innocent, però no es pot llegir el conflicte només des de aquesta perspectiva religiosa, perquè ens oblidaríem de molts altres elements que són els que han atiat el conflicte. I sí que hem notat moltes més ganes d'explicitar-ho, de parlar-ne, però també amb aquest perill sempre de caure en un racisme envers el que seria la comunitat jueva, que crec que s'ha de saber distingir molt l'antisionisme de l'antisemitisme, també.
Em deia, o m'explicava aquesta llibertat religiosa, quin paper han de jugar els mitjans de comunicació per tal de fer-la efectiva, Però quin paper hi juguen tot plegat també les xarxes socials?
xarxes socials, com que simplifiquen, atien molt el foc de la diferència. I no serien la plataforma més idònia per la promoció i el respecte a la diversitat. Ara bé, són les que tenim i per tant les hem de fer servir bé. Dintre dels mitjans de comunicació, Catalunya, per exemple, s'ha fet molt bona feina també des del CAC i des de la Direcció d'Afers Religiosos amb un manual que està, unes indicacions perquè els mitjans de comunicació entenguin com han de tractar a les religions, què han de dir, què no poden dir, quines serien les bones pràctiques. I, evidentment, tornem a l'inici d'aquesta entrevista, que és el coneixement. O sigui, si tu no coneixes a l'altre, en parlaràs malament, no faràs servir el vocabulari específic, tu no posaries mai a retransmetre un partit a una persona que no tingués el coneixement de futbol, evident. I, en canvi, moltes vegades els mitjans de comunicació gosen posar a persones que no en saben a tractar temes de religió. I aquests mateixos periodistes poden, d'alguna manera, fer més mal que bé si no estan expressant-se en els termes correctes.
Mm-hmm. Em remeto també, senyora Díaz, en la presentació dels actes del mil·lenari al monestir de Montserrat, on es va reivindicar el paper que ha tingut també la llengua catalana envers la religió. Entenem també la religió al nostre país com a cultura judeocristiana que és?
A veure, el que nosaltres hem detectat és que el català sí que s'utilitza a un nivell molt elevat, a actes religiosos a Catalunya de tota índole, però sí que és veritat que hi ha una barreja. Predomina el català, però està barrejat amb altres llengües. No hi ha una exclusivitat del català. I sí, també hem vist que la gent utilitza el català per relacionar-se amb altres persones fora de la cerimònia, però que es passen de seguida al castellà. Per tant, aquesta tendència, no?, que hem vist amb altres aspectes socials, a l'escola, per exemple, a les religions també es dona. I després el que també veiem és que hi ha una clara diferència amb l'ús del català pel que fa al cristianisme, amb confessions que serien menys nombroses. Totes les que són estrangeres l'utilitzarien menys, també perquè són nou arribats, perquè s'estan adaptant, però l'utilitzarien menys. Per tant, nosaltres estem esperançats, perquè veiem que les confessions que sí que compten amb litúrgia en català tenen molta més presència i, per tant, creiem que les institucions religioses es poden implicar en la promoció del català i que sigui un benefici per la llengua, donant moltes més facilitats, expressant-se en català, facilitant que les persones no vingudes tinguin accés a certificacions, que el puguin parlar, potenciant-lo, vaja, parlant-lo, fent-lo servir.
I per últim, deixi'm fer-li la darrera pregunta, potser la més òbvia de totes, però abans ho dèiem, avui comença aquesta segona edició del Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència que organitza la Universitat Blanquerna. De què ha de servir un congrés com aquest?
D'entrada, per compartir pràctiques locals i internacionals. Venen persones de més de 20 països, per tant, ens interessa molt que sàpiguen què s'està fent a Catalunya, perquè m'agrada recordar que la gestió de la llibertat religiosa a Catalunya és molt única, i per tant, podem també nosaltres, des de tota la modèstia necessària, però poder ser un petit model de gestió, i després analitzar el que un congrés d'aquest tipus ha d'analitzar els estàndards internacionals de valoració de l'exercici del dret a la llibertat religiosa, ha de veure com es poden prevenir aquestes vulneracions, s'ha d'escoltar, nosaltres tindrem experts, però també tindrem responsables d'entitats internacionals i d'entitats locals catalanes que explicaran de quina manera gestionen des de l'educació, des del lleure, des del voluntariat, com gestionen aquesta llibertat de religió i de consciència. I també en el Congrés veurem algunes metodologies, alguns indicadors d'entitats que l'estan fent servir. Per tant, aprendre i compartir per promoure aquest dret i fer-ho també en català. Nosaltres el Congrés el fem en anglès, català i castellà, però evidentment la presència de la llengua és molt, molt important.
Míriam Díaz, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui als micròfons de Ràdio Estel. Que vagi molt bé aquest segon congrés.
Perfecte, a vosaltres, que tingueu molt bon dia. Adéu.
Ràdio Estel.